l'ús de la Trinitat d'entrada a Barcelona, també al mateix temps hi ha cues intermitents de sortida de les zones de Sabadell, també aturades en tots els sentits de la marxa. A la C-17, cues entre Parets i Granollers en sentit sud, en sentit Barcelona, retencions també a la zona de Vallès, a la B-30, entre a l'altura de Barberà en sentit sud. Destacar també, pel que fa als accessos sud, les retencions que hi ha a la B-23 d'entrada a Barcelona des de Sant Just fins a la Diagonal, també complicacions per enllaçar amb l'autopista P7 des de Molins fins al nus del Papiol, circulació molt densa i complicada aquesta hora també al cinturó del litoral, a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, i pel que fa a les rondes, a la ronda de dalt, retencions entre la carretera d'Esplugues i Vall d'Hebron en sentit Trinitat, i a la ronda litoral hi ha diversos trams aturades en tots dos sentits de la marxa. De moment això és tot, és per a Catalunya Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Ferran López, el comissari dels Mossos d'Esquadra, mà dreta del major Josep Lluís Trapero, ha revelat avui en el judici al procés que Puigdemont estava disposat a declarar la independència si hi havia violència l'1 d'octubre. López també ha negat que els Mossos dificultessin la tasca a les altres forces policials, però el seu relat sobre el dispositiu de l'1 d'octubre difereix tant del de la Guàrdia Civil que un dels advocats ha demanat un acarament entre López i Diego Pérez de los Cobos. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En la seva declaració, Ferran López ha deixat molt clar que els Mossos no van col·laborar amb el referèndum i que diferien de la política del govern. De fet, López ha explicat les successives reunions on els Mossos van demanar a Carles Puigdemont que suspengués el referèndum perquè hi havia perill d'incidents i violència. Segons el comissari, aquesta va ser la resposta de Puigdemont.
Nos preocupaba seriamente, digamos, estar en esta divergencia, digamos, en esta tracción opuesta, digamos, en el que, digamos, el gobierno está traccionando, digamos, en un sentido y su policía, de la cual depende, evidentemente, tracciona en sentido contrario. Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
El comissari també ha negat rotundament que els Mossos fessin cap seguiment a agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. En relació al dispositiu de l'1 d'octubre, el comissari ha assegurat que era conjunt i acordat entre els tres cossos, que es va rebutjar fer la coordinació conjunta. De fet, el seu relat sobre el dispositiu difereix tant del coordinador Diego Pérez de los Cobos que l'advocat de Forn ha demanat un acarament entre tots dos.
A mi visió de los hechos que era contradictoria con la de ellos. No pido explicaciones, no hay debate y no entramos en consideraciones. Entendemos que cada uno explica la realidad como la vivió. Y la mía es esta.
Excelentísimo señor presidente, yo a la vista de la declaración del testigo, lo único que someto a la consideración de la sala es la práctica de una diligencia de careo entre el señor de los Cobos y el declarante.
El jutge Manuel Marchena ha ajornat la decisió sobre aquest cara a cara fins a més endavant.
Una desena de guàrdies civils que van participar en diferents centres de votació l'1 d'octubre han testificat a la sessió de tarda.
Molts, com un agent que va actuar a una escola de Callús, al Bages, han relatat haver patit lesions lleus.
Las personas intentaban evitar que la entrada, obstaculizaban la entrada al centro por parte de la Guardia Civil.
Sí, sí, claro, sí, sí, obstaculizaba totalmente.
¿Quiere contar al tribunal qué es lo que pasó con usted, qué intervención tuvo y si resultó lesionado con motivo de estos hechos?
Recibí una patada.
¿Y en qué parte de su cuerpo recibió esa patada?
Recibí una patada en los genitales.
En molts casos també es van sentir intimidats, com explica un agent que va intervenir a Sant Cebrià de Vallalta, a preguntes de l'advocada Marina Roig.
La gente les acompañó hasta los vehículos, les siguió hasta los vehículos cantando.
Cantando, sí.
Sí. Con las manos en alto, ¿lo recuerda?
Sí, pero vamos, más que acompañar era como presionando, ¿no? No era un acompañamiento como tal, ¿no?
Presionaban cantando.
Sí.
Sí.
A la majoria dels casos, els agents s'han queixat de l'inacció dels Mossos.
I coincidint amb el judici, una desena d'alcaldes i alcaldesses de l'Associació Catalana de Municipis han denunciat avui a Madrid que guàrdies civils i policies nacionals menteixen en les seves declaracions al Suprem en relació a l'1 d'octubre.
Els representants polítics han volgut evidenciar que la imatge del que va passar aquell dia que estan donant els agents amb les seves declaracions és distorsionada i falsa. Així ho ha explicat el president de l'ACM i alcalde de Sallent, David Saldoni.
Es decir, escuchar como representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuentan una realidad
muy lejos de la que vimos y de la que vivimos en muchos pueblos catalanes. Y por esto es que los representantes democráticos de los ayuntamientos, que sí estuvieron en sus pueblos y ciudades, puedan contar la verdad de lo que pasó esos días.
Saldoni també ha denunciat que es posi en qüestió la paraula i credibilitat dels ajuntaments mentint sobre el que va passar, ha dit a molts municipis catalans.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El president de la Generalitat, Quim Torra, descarta convocar eleccions anticipades i repta l'oposició a presentar una moció de censura. La guerra dels llaços i les pancartes i la denúncia de la Fiscalia a votants de l'1 d'octubre han centrat avui la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La cap de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha demanat al president Quim Torra que avancés les eleccions davant la inacció del govern que té els dies comptats, ha dit. I Torra li ha contestat que no perquè seria una irresponsabilitat.
Nosaltres no convocarem eleccions, nosaltres tenim la majoria suficient per tirar endavant el nostre programa de govern i si vostès consideren que poden tenir una altra majoria alternativa, li suggereixo doncs, que parlin amb ells, formin aquesta coalició, Comuns, Ciutadans, PP, per exemple, no? I presentin un candidat alternatiu.
I en la repregunta del Biach, Torra ha retret a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, manca de valentia i que retirés la pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics seguint ordres de la Junta Electoral Central.
A l'altra banda de la plaça de Sant Jaume hi hagués hagut la mateixa fermesa que va haver-hi en un costat de la plaça.
El president Torra ha demanat als socialistes que denunciïn l'ordre de la Fiscalia d'investigar votants de l'1 d'octubre.
I a Reus, Ciutadans ha decidit no esperar la dimissió dels seus quatre regidors, anunciada ahir, i avui mateix els ha expulsat del partit. La polèmica, però, no acaba aquí, perquè els quatre expulsats ja han manifestat la seva intenció de continuar mantenint l'acte de regidors, ara, però, com a no adscrits. La nova ràdio, David Fernández.
Tots quatre estaven suspesos de militància de manera cautelar i tenien un expedient disciplinari obert per haver denunciat presumptes irregularitats d'un alt càrrec del partit. Els regidors, però, ja han anunciat la seva intenció de no abandonar el consistori fins que acabi el mandat, perquè asseguren que tenen els mateixos valors i principis que quan van entrar el 2015. Per aquest motiu, es troben negociant amb els serveis jurídics de l'Ajuntament per passar a formar part d'un altre grup com a no adscrits. Tal com ja van manifestar ahir, els quatre regidors no descarten emprendre accions legals contra Ciutadans perquè consideren que s'ha vulnerat els seus drets fonamentals com a filiembres de l'executiva.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Un terratrèmol amb epicentre al Pirineu aquesta tarda de 4,2 graus a l'escala de Richter es deixa sentir a gran part de Catalunya. El sisme ha obligat a activar en fase de prealerta el Sismicat. Es desconeix per ara si hi ha hagut danys, però el telèfon 112 ha rebut 42 trucades, la majoria des de les comarques de Barcelona. Ràdio Tremp, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara es desconeix si hi ha danys materials ni personals, però Protecció Civil ha activat el pla Sismicat. Segons els registres de l'Institut Cartogràfic i Geològic, el sisme ha tingut lloc a prop de la parròquia d'Hortó, a l'extrem al Turgellenc del Port del Cantó i també a poca distància d'Adrall. A banda del Pallars, el terratrèmol de l'Alt Urgell també ha estat àmpliament percebut arreu del Pirineu i a gran part de Catalunya, i ha anat seguit de nombroses rèpliques de magnitud inferior. Entre aquestes se n'ha registrat una al Pallars Sobirà, pocs minuts després, en concret entre Tírvia i Alins, de 2,2 de magnitud, segons també dades de l'Institut Cartogràfic. Ha estat menys intens que el primer, però també l'han percebut veïns de la zona. Han estat molts, com dèiem, els veïns i veïnes del Pallars que han expressat a través de les xarxes socials el seu neguit en notar el tremolor.
L'Audiència de Lleida manté la presó provisional per a José Antonio Ortiz, l'exlíder de Vox a la capital lleidatana, acusat d'abusar presumptament de persones amb discapacitat. El tribunal ha considerat que existeix un elevat risc de fugida. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
L'Audiència ha pres la decisió pel risc de fugida i en considera que Ortiz podria actuar contra els denunciants perquè canviïn el seu testimoni. Recordem que Ortiz es troba en presó provisional des del passat 8 de març, després de ser detingut uns dies abans, en relació amb els delictes d'abús sexual i pornografia sobre persones amb incapacitat. La detenció va tenir lloc arran d'una denúncia de dos discapacitats d'uns 30 anys que estan tutelats per la Fundació Losa de Lleida i que treballen per Aspros. La policia també va analitzar l'ordinador i el mòbil d'Ortiz per trobar proves que l'incriminin, com ara imatges de contingut sexual. Ortiz Cambray es presentava com a líder de Vox a Lleida, però tot i això, en conèixer-se la seva detenció, la formació d'ultradreta va negar que ho fos i el va suspendre de militància.
A la Ribera d'Ebre, els Mossos d'Esquadra han detingut l'alcalde de Miravet, Antoni Borrell, per un suposat delicte de violència de gènere.
El batlle va ser detingut ahir a la tarda per segona vegada en poc més d'una setmana per un presumpte delicte de violència masclista contra la seva parella. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra aquest informatiu, Borrell ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial aquest matí. Al jutge també li han posat una ordre d'allunyament de la seva parella.
El bisbat de Girona dona per finalitzada la comissió creada arran dels suposats abusos del rector de Vilobí d'Onyar i ja ha posat els resultats en coneixement de la Fiscalia i del Vaticà.
L'informe que s'ha elevat a la Congregació per a la Doctrina de la Fe recull els testimonis de 5 víctimes del religiós. En un comunicat, el bisbat recorda que la comissió es va constituir el mes de febrer passat per aclarir els suposats abusos i per recollir el testimoni de les possibles víctimes. Els resultats s'han posat en coneixement de les autoritats eclesiàstiques, però també de la justícia, encara que probablement els casos hauran prescrit. La majoria d'abusos s'estendrien entre els anys 60 i 90. La comissió també ha parlat amb el rector mossèn Tomàs, que ara té 91 anys i viu a Arbúcies des de que es va retirar.
Catalunya comptarà amb un protocol conjunt entre totes les administracions per combatre el top manta. Així ho ha avançat aquest migdia el govern durant la quarta jornada sobre aquest fenomen que s'ha celebrat al Vendrell, al Baix Penedès. Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Un any més, la jornada ha comptat amb nombrosos agents participants. Des del món de l'empresa s'ha qüestionat el marc jurídic que envolta el fenomen per considerar que les sentències són poc contundents. La fiscal del Vendrell, Maria Ochoa, recorda que els venedors són només la punta de l'iceberg del problema.
Siempre jugamos con la doble perspectiva de los derechos de la persona, la libertad, con las medidas cautelares que tienen que ser proporcionales. Entonces, ¿hasta qué punto podría ser proporcional pues una privación de libertad mayor cuando el hecho, como hablamos de último eslabón, a lo mejor no es tan grave como lo que podría ser pues eso, una trama organizada o otro tipo de delitos que todos se nos ocurren como más graves?
Entre les dades que s'han posat de relleu hi ha que cada any es perden a l'Estat més de 6.000 milions d'euros com a conseqüència de la venda de productes falsificats i es destrueixen 40.000 llocs de treball.
L'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni es farà càrrec fins divendres de les despeses d'hotel de la setantena de persones que ahir van ser desallotjades de forma preventiva d'un bloc d'habitatges del municipi. Es tracta d'una mesura provisional mentre s'estudia cas per cas i s'intenta trobar alternatives més estables per a aquest grup de persones en situació vulnerable i entre les quals hi ha 24 menors. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Amb aquestes persones al carrer, Creu Roja Palamós va activar un dispositiu per atendre-les aquesta nit passada. 47 dels desnonats han dormit en un hotel de Palamós i 17 més s'han repartit en dos establiments de Sant Antoni de Calonja. La direcció social de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni assumirà aquestes despeses d'allotjament en principi durant 3 nits, mentre s'aniran buscant solucions per a cada cas. Albert Matavera, de Creu Roja Palamós, explica que hi ha 24 menors i situacions molt vulnerables.
També vam detectar problemes de malalties greus en algun dels familiars. Hi havia una persona minusvàlida, hi havia una persona embarassada, hi havia una família amb un nadó de 13 dies. Va tenir que fer aquesta contenció, aquest suport anímic, social.
El desallotjament d'aquest bloc de pisos de Calonja, propietat d'un fons d'inversió, es va fer a iniciativa de l'Ajuntament Calongí per la situació de risc que s'havia creat perquè els subministraments de serveis estaven manipulats de manera precària i perillosa.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Malestar a Girona per la presència de l'exèrcit a la Fira Expo Jove després d'una polèmica resolució judicial. Un any més les protestes s'han fet sentir i tant l'organització com diversos col·lectius han expressat la incomoditat que els suposa la presència d'un estand de l'exèrcit espanyol a la Fira. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Des de la coordinadora d'ONG Solidàries han denunciat de manera simbòlica que el jutge justifiqués la presència de l'exèrcit amb playmòbils amb armes de joguines o còmics de dracs i cavallers d'altres fires. Núria Quadrat és portaveu de la coordinadora d'ONG Solidàries.
Va equiparar una fira de joguines i una fira de còmic on apareixien clics de playmòbil romans i cavallers amb espases als uniformes i armament militar. Llavors nosaltres, bueno, els clics s'han ofès molt i han vingut a reivindicar que una cosa són joguines i les altres són armes.
Qui també s'ha afegit a les protestes del primer dia de la fira ha estat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha sortit al pas demanant als manifestants tranquil·litat.
Nosaltres respectem la llibertat d'expressió i, per tant, el que demano és que les manifestacions es facin amb tranquil·litat.
L'estand de l'exèrcit ha rebut la visita constant de joves que s'interessaven per la seva oferta i les diferents sortides que dona.
La promotora del conjunt residencial de les Torres del Cel de Lleida ha presentat el seu projecte, al qual destinarà 41 milions d'euros. Els edificis comptaran amb 196 habitatges distribuïts en dues torres de 70 metres d'altura i 21 plantes. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Tindran 21 plantes i hauran habitatges des d'un fins a 5 dormitoris. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, parla del canvi d'imatge que tindrà la ciutat de Lleida amb aquesta nova edificació.
Una edificació d'aquestes característiques singular fa d'aquesta una ciutat diferent, diguem-ho així, genera un nou espai des del punt de vista paisatgístic, endreça l'entrada de Pardinyes i també de Lleida quan vens especialment dels sectors industrials. La segona qüestió és que estem generant nou producte immobiliari.
El projecte suposarà una inversió total de 41 milions d'euros.
En cultura, el festival Una Tona de Màgia torna un any més al municipi osonenc de Tona. Del 2 al 5 de maig, la cita reunirà una vintena d'artistes del món de la màgia. Enguany arriba amb l'objectiu de promoure la figura de les magues dins del món artístic. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. L'energia serà el fil conductor de la quarta edició del Festival Internacional Una Tona de Màgia, que estarà marcada per la presència de magues. És el cas de la colombiana Consuelo Lorgia, que durant els dies de festival oferirà una actuació infantil i familiar. D'aquesta manera, tal com explica el director d'Una Tona de Màgia, Jordi Pota, es vol promoure la visibilitat de les dones en un sector tradicionalment dominat pels homes.
Van molt buscades a les bones magues en el món de la màgia, perquè n'hi ha molt poques, i així... Vulguis que no, amb el festival aquest any volem recolzar una miqueta més la causa feminista.
També serà una dona qui per primera vegada apadrinarà el festival, un paper que recaurà en l'actriu Marta Marco. Dels plats forts dels espectacles programats entre el 2 i el 5 de maig destaca l'actuació de l'il·lusionista Juan Tamariz. El programa també inclou l'actuació itinerant del professor Caroli, les dues gales internacionals, la de màgia de prop i la fira de màgia i arts afins.
Somos hijos de la tierra y vengo escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos...
Tot a punt a Terrassa per estrenar el Fred Festival el 26 i 27 d'abril. Es tracta d'una nova trobada musical de petit format que inclou 12 concerts d'artistes coneguts com Nil Moliner, Ramon Mirabet o De La Fe. També s'hi podran trobar artistes emergents del panorama musical català. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Com a cap de cartell es presenta el cantautor Nil Moliner, que oferirà temes del seu nou àlbum Despertar, però també d'altres actuacions com la dels terrassencs del Tom Bank, Ramon, els de la Fe, el Sense Sal o la cantant Revelació Premi de Rock, Su. El festival neix per generar una proposta musical atractiva en un ambient familiar, tal i com explica Laura Pérez, membre de l'organització.
Que sigui un espai com familiar, que puguis anar i coneguis a la gent i es generi com una sinergia de trobar-te gent coneguda i gaudir d'això. Ens fa moltíssima il·lusió que sigui un festival que el que generi sigui crear un cartell amb grans artistes de l'escena musical catalana.
El Fred Festival es farà en dos escenaris al Parc Audiovisual de Catalunya, que encetarà divendres la formació local d'Arrels Foc a Trez. Comptarà amb una zona village amb paradetes d'artesania i d'una àmplia oferta gastronòmica amb diverses food trucks.
Engañando a tu corazón, solo le haces daño. Cántame, que tampoco es para tanto. Y las penas con destreza se van volando.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, l'excapità del Sabadell, Juvenal, s'incorpora al nou staff tècnic del club per salvar l'equip del descens.
El sabadellenc s'afegeix a l'equip de treball del nou entrenador, Antonio Hidalgo, que aquesta tarda ha estat presentat i en aquests moments està dirigint el seu primer entrenament amb l'equip. Juvenal i Antonio van jugar junts amb el Sabadell i els dos en van ser capitans i homes importants en el vestidor. Diumenge s'estrenaran al camp del Badalona i tenen l'objectiu de treure l'equip del descens en la 7 jornades de Lliga de Segona B que falten.
Encara a Segona B, el Lleida Esportiu busca la manera de trencar la mala dinàmica.
L'equip blau va perdre amb el CUE de la Lliga, l'Alcoià, i ara els lleidatans són cinquens, a 3 punts del Cornellà, i encadenen ja 5 partits sense guanyar. El fet és que ahir va sortir el president a ratificar Joan Carles Oliva, i així ho ha analitzat aquest migdia en compareixença als mitjans del jugador Pedro Martín.
Yo creo que hemos entrado en una dinámica que tenemos que salir de ella este domingo, porque es que pasan los trenes, está claro, y no queremos que el año no pues acabe así. Nosotros obviamente primero por nosotros, porque nuestro futuro es muy importante y nuestro futuro pasa por quedar lo mejor clasificado, y lo mejor clasificado va a hacer play-off. Y ya te digo, nadie quiere quedarse fuera, y nosotros menos. Nosotros lo que queremos es vernos ahí, entre los cuatro mejores.
En futbol de base, el protagonisme en aquestes dates l'ocupa en gran part el MIC.
Però cada cop agafa més força el torneig Mare Nostrum. Es disputarà entre el 18 i el 21 d'abril a Salou i els organitzadors calculen que portarà 10.000 persones a la costa tarragonina. La seu principal és el nou estadi del complex esportiu de Salou.
Lleida començarà aquesta setmana els preparatius per acollir la final a 4 de l'Eurocup d'hoquei patins a finals de mes.
L'11 de setembre repetirà l'experiència d'organitzar la fase final de la segona competició continental el 27 i 28 d'abril, tot just quan es complirà un any del triomf del Llista en aquesta mateixa competició i escenari. En aquesta edició, el rival dels lleidatans a semifinal serà el Voltregà i en una hipotètica final es trobarien amb el guanyador, el Valdanyo Sardana.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona. Parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa. Al Pou.
L'Institut de Ciències Fotòniques té com a objectiu la recerca, la docència i l'impuls del sector industrial en l'àmbit de les ciències de la llum i de totes les disciplines en què la fotònica té incidència, com per exemple les nanotecnologies òptiques, les tecnologies de la informació, la biotecnologia, les ciències de la salut i de la vida, les tecnologies d'informació quàntica i els sistemes làser. El seu director, Lluís Torné, ha ofert una conferència dins el cicle de l'aula d'extensió universitària per la gent gran de Sant Cugat i ens ha atès per parlar de com funciona la institució. Per algú que no ho hagi sentit, mai, què és l'ICFO?
L'ICFO és el que avui en dia es diu un centre de recerca de frontera. Recerca vol dir que es busquen coses noves en molts àmbits i frontera vol dir que es busquen coses que siguin noves a nivell mundial, que ningú més en el món hagi fet abans. L'ICFO ens centrem en la fotònica, que és les aplicacions de la llum, la llum convencional, la llum del sol, la llum de bombetes, però també i sobretot la llum que fan els làsers. Aleshores, amb llum tenim aplicacions a medi ambient, a medicina, a telecomunicacions, a la indústria i a molts àmbits. Doncs l'ICFO el que fem és buscar aplicacions en els àmbits on podem ser dels millors del món, per tant, frontera.
Per tant, Catalunya, en aquest sentit, amb aquest institut, està al capdavant de la recerca mundial en aquest àmbit?
Catalunya té diverses entitats que fan recerca molt bona en fotònica. L'ICFO és una d'elles. A la Politècnica també hi ha gent que ho fa i ho fa molt bé. A Terrassa, a Barcelona i diversos àmbits. Si podríem dir que en conjunt, l'ICFO i els altres companys, sí que es pot dir que Catalunya està molt ben posicionada a nivell mundial en aquest àmbit.
Al Pou, la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El comissari dels Mossos, Ferran López, revela durant el judici el procés que Puigdemont estava disposat a declarar la independència si hi havia violència l'1 d'octubre. Montse Manent.
El comissari ha relatat el contingut d'una reunió entre la cúpula dels Mossos i el govern els dies previs al referèndum en què el president Puigdemont s'hauria mostrat disposat a declarar la independència davant un escenari de violència l'1 d'octubre.
Nos preocupaba seriamente, digamos, estar en esa divergencia, digamos, en esa tracción opuesta, digamos, en el que, digamos, el gobierno está traccionando, digamos, en un sentido y su policía, de la cual depende, evidentemente, tracciona en sentido contrario. Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
Una desena d'alcaldes i alcaldesses catalans denuncien a Madrid que guàrdies civils i policies nacionals menteixen en les seves declaracions al Suprem en relació a l'1 d'octubre.
Els representants polítics han volgut evidenciar que la versió que estan donant els agents amb les seves declaracions és distorsionada i falsa. Així ho ha explicat el president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Sallent, David Saldoni.
Nos decidieron escuchar como representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuentan una realidad muy lejos de la que vimos y de la que vivimos en muchos pueblos catalanes. Y por esto es que los representantes democráticos de los ayuntamientos, que sí estuvieron en sus pueblos y ciudades, puedan contar la verdad de lo que pasó esos días.
Un terratrèmol amb epicentre al Pirineu de 4,2 graus a l'escala de Richter es deixa sentir aquesta tarda a gran part de Catalunya.
El sisme ha obligat a activar en fase de prealerta al Sismicat. El telèfon 112 ha rebut 42 trucades.
Ràdio Trem, Jordi Ubach.
A hores d'ara es desconeix si hi ha danys materials ni personals, però Protecció Civil ha activat el pla Sismicat. Segons els registres de l'Institut Cartogràfic i Geològic, el sisme ha tingut lloc a prop de la parròquia d'Hortó, a l'extrem alturgellenc del Port del Cantó i també a poca distància d'Adrall. A banda del Pallars, el terratrèmol de l'Alt Urgell també ha estat àmpliament percebut arreu del Pirineu i a gran part de Catalunya, i ha anat seguit de nombroses rèpliques de magnitud inferior.
A la Garrotxa reclamen la variant d'Olot en el desè aniversari de l'obertura dels túnels de Bracons.
La demanda la fan actors polítics, econòmics i socials de la Garrotxa que coincideixen a valorar l'obra com a potenciadora de la competitivitat de la comarca.
Olot Televisió, Joan Manel Robles.
També hi ha consens majoritari sobre la necessitat de la variant, que encara no està construïda i que ha de donar continuïtat a Bracons. La infraestructura hauria de solucionar els problemes derivats de l'augment de vehicles. Òscar Rodríguez és el president del Cercle Uram Garrotxa.
Que intentem fer conjuntament amb altres actors, no només de la Garrotxa, sinó de l'Alt Empordà, de Ripollès i d'Osona, acabar l'obra amb les variants d'Olot i les Preses.
El festival Una Tona de Màgia torna un any més al municipi osonenc de Tona del 2 al 5 de maig.
La cita reunirà una vintena d'artistes del món de la màgia. Enguany arriba amb l'objectiu de moure la figura de les magues dins del món artístic.
El 9FM, Natàlia Peix.
El director d'Una Tona de Màgia, Jordi Pota, es vol promoure la visibilitat de les dones en un sector tradicionalment dominat pels homes.
Van molt buscades a les bones magues, en el món de la màgia, perquè n'hi ha molt poques. I així, vulguis que no, amb el festival aquest any volem recolzar una miqueta més la causa feminista.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores seguiran marcades en conjunt per inestabilitat, amb ruixes i xafacs tant a punts del Pirineu com al quadrant nord-est, especialment a la Vall d'Aran, on la cota de neu a més anirà davallant des dels 1.200-1.300 metres de primera hora de la tarda fins a situar-se entorn dels 800 cap al final de la jornada i durant la matinada. La precipitació es mantindrà durant la matinada, especialment cap a la zona del vessant nord del Pirineu, mentre que de mica en mica aniran minvant aquests ruixats i xafacs del quadrant nord-est. S'espera que encara en pugui quedar algun, amb una cota molt baixa ja cap a la matinada, entorn dels 400 metres a punts doncs, de la Garrotxa o de les Alberes a l'Empordà, però la situació doncs, seria amb tendència mica en mica que desapareguin aquestes precipitacions. La jornada de demà doncs, més assolellada, amb el creixement de nou de nuvolades al centre de la jornada i la possibilitat doncs, que tornin a deixar ruixats. En qualsevol cas seran més aïllants, d'intensitat feble o localment moderada, a punts de l'interior del quadrant nord-est, on la cota durant la tarda se situarà entorn dels 900 metres. La situació vindrà marcada demà doncs, per temperatura molt semblant a la d'avui, sobretot la mínima podria ser encara una mica més baixa. Avui la mínima es donarà al final de la jornada. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara parlem de dues rondes de Barcelona força carregades, sobretot la ronda litoral, amb trams de retencions gairebé des de Cornellà fins a la Vall d'Hebron, per tant, ronda de dalt molt plena en sentit Besòs. Ara també val la pena comentar la B24, cua d'un parell de quilòmetres a Pallejà, en sentit sud. Més endavant també hi ha cua d'un quilòmetre a Cervelló per enllaçar amb l'N 340, això com us dèiem, la B24. Pel que fa a la B23, millora el trànsit, queden aturades però intermitents entre Molins de Rei i el Papiol, en aquest sentit, en sentit Martorell. I a l'extrem nord ens quedem amb la C58, per una banda, amb aturades, primer a Badia, més endavant entre Montcada i el Nus, sobre l'entrada a Barcelona, la C58, com us dèiem, i acabem ara sí amb la C60, retencions d'un quilòmetre a Argentona, en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Ferran López, el comissari dels Mossos d'Esquadra, mà dreta del major Josep Lluís Trapero, ha revelat avui en el judici al procés que Puigdemont estava disposat a declarar la independència si hi havia violència l'1 d'octubre. López també ha negat que els Mossos dificultessin la tasca a les altres forces policials, però el seu relat sobre el dispositiu de l'1 d'octubre difereix tant del de la Guàrdia Civil que un dels advocats ha demanat un acarament entre López i Diego Pérez de los Cobos. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En la seva declaració, Ferran López ha deixat molt clar que els Mossos no van col·laborar amb el referèndum i que diferien de la política del govern. De fet, López ha explicat les successives reunions on els Mossos van demanar a Carles Puigdemont que suspengués el referèndum perquè hi havia perill d'incidents i violència. Segons el comissari, aquesta va ser la resposta de Puigdemont.
Nos preocupaba seriamente, digamos, estar en esa divergencia, digamos, en esa tracción opuesta, digamos, en el que digamos el gobierno está traccionando, digamos, en un sentido y su policía, de la cual depende, evidentemente, tracciona en sentido contrario. Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
El comissari també ha negat rotundament que els Mossos fessin cap seguiment a agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. En relació al dispositiu de l'1 d'octubre, el comissari ha assegurat que era conjunt i acordat entre els tres cossos, però que es va rebutjar fer la coordinació conjunta. De fet, el seu relat sobre el dispositiu difereix tant del coordinador Diego Pérez de los Cobos que l'advocat de Forn ha demanat un acarament entre tots dos.
En mi visión de los hechos, que era contradictoria con la de ellos. No pido explicaciones, no hay debate y no entramos en consideraciones. Entendemos que cada uno explica la realidad como la vivió. Y la mía,
excelentísimo señor presidente, yo a la vista de la declaración del testigo, lo único que someto a la consideración de la sala es la práctica de una diligencia de careo entre el señor de los Cobos y el declarante.
El jutge Manuel Marchena ha ajornat la decisió sobre aquest cara a cara fins a més endavant.
Una desena de guàrdies civils que van participar en diferents centres de votació l'1 d'octubre han testificat a la sessió de tarda.
Molts, com un agent que va actuar a una escola de Callús, al Bages, han relatat haver patit lesions lleus.
Les persones intentaven evitar que la entrada, obstaculitzaven la entrada al centre per part de la Guàrdia Civil.
Sí, sí, claro, sí, sí, obstaculitzava totalment.
¿Quiere contar al tribunal qué es lo que pasó con usted, qué intervención tuvo y si resultó lesionado con motivo de estos hechos?
Recibí una patada.
¿En qué parte de su cuerpo recibió esa patada?
Recibí una patada en los genitales.
En molts casos també es van sentir intimidats, com explica un agent que va intervenir a Sant Cebrià de Vallalta a preguntes de l'advocada Marina Roig.
La gente les acompañó hasta los vehículos, les siguió hasta los vehículos cantando.
Cantando, sí.
Sí. Con las manos en alto, ¿lo recuerda?
Sí, pero vamos, más que acompañar era como presionándonos, ¿no? No era un acompañamiento como tal, ¿no?
Presionaban cantando.
Sí. Sí.
En la majoria dels casos, els agents s'han queixat de l'inacció dels Mossos.
I coincidint amb el judici, una desena d'alcaldes i alcaldesses de l'Associació Catalana de Municipis han denunciat avui a Madrid que guàrdies civils i policies nacionals menteixen en les seves declaracions al Suprem en relació a l'1 d'octubre.
Els representants polítics han volgut evidenciar que la imatge del que va passar aquell dia que estan donant els agents amb les seves declaracions és distorsionada i falsa. Així ho ha explicat el president de l'ACM i alcalde de Sallent, David Saldoni.
Se decidieron escuchar como representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuentan una realidad muy lejos de la que vimos y de la que vivimos en muchos pueblos catalanes. Y por esto es que los representantes democráticos de los ayuntamientos que sí estuvieron en sus pueblos y ciudades puedan contar la verdad de lo que pasó esos días.
Saldoni també ha denunciat que es posi en qüestió la paraula i credibilitat dels ajuntaments mentint sobre el que va passar, ha dit, a molts municipis catalans.
Qui no hi era en aquesta trobada és l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, que aquest matí estava citat a declarar als jutjats d'Amposta, juntament amb el primer tinent d'alcalde, pels fets de l'1 d'octubre al municipi. S'enfronten als delictes de desobediència, malversació i prevaricació, i tots dos s'han acollit al dret a no declarar. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Segons han explicat, la Fiscalia els imputa delictes de desobediència, prevaricació i malversació, però no saben per quins fets concrets. En tot cas, estaria relacionat amb les seves actuacions durant la jornada del referèndum. Segons l'alcalde, Josep Caparrós, és una forma de culpar a tots els rapitencs de les brutals càrregues de la Guàrdia Civil.
No estan investigant a Josep i Albert, estan investigant el poble de la Ràpita. És a dir, aquí el que es posa en judici és els fets de l'1 d'octubre a la Ràpita. I, evidentment, com a màxims responsables institucionals, pues algú han de portar a la banqueta dels acusats.
Al mateix jutjat, i en una altra peça, hi ha 5 antiavalots de la Guàrdia Civil investigats per les càrregues on van resultar ferits una 80ena de votants.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El president de la Generalitat, Quim Torra, descarta convocar eleccions anticipades i repta l'oposició a presentar una moció de censura. La guerra dels llaços i les pancartes i la denúncia de la Fiscalia a votants de l'1 d'octubre han centrat avui la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La cap de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha demanat al president Quim Torra que avancés les eleccions davant la inacció del govern que té els dies comptats, ha dit. I Torra li ha contestat que no perquè seria una irresponsabilitat.
Nosaltres no convocarem eleccions, nosaltres tenim la majoria suficient per tirar endavant el nostre programa de govern i si vostès consideren que poden tenir una altra majoria alternativa, li suggereixo doncs, que parlin amb ells, formin aquesta coalició, Comuns, Ciutadans, PP, per exemple, no?, i presentin un candidat alternatiu.
I en la repregunta del Biac, Torra retret a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, manca de valentia i que retirés la pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics seguint ordres de la Junta Electoral Central.
A l'altra banda de la plaça de Sant Jaume hi hagués hagut la mateixa fermesa que va haver-hi en un costat de la plaça.
El president Torra ha demanat als socialistes que denunciïn l'ordre de la Fiscalia d'investigar votants de l'1 d'octubre.
I arreu, Ciutadans ha decidit no esperar la dimissió dels seus 4 regidors anunciada ahir i avui mateix els ha expulsat del partit. La polèmica, però, no acaba aquí, perquè els 4 expulsats ja han manifestat la seva intenció de tenir l'acte de regidors, ara, però, com a no adscrits. La Nova Ràdio, David Fernández.
Tots 4 estaven suspesos de militància de manera cautelar i tenien un expedient disciplinari obert per haver denunciat presumptes irregularitats d'un alt càrrec del partit. Els regidors, però, ja han anunciat la seva intenció de no abandonar el consistori fins que acabi el mandat, perquè asseguren que tenen els mateixos valors i principis que quan van entrar el 2015. Per aquest motiu, es troben negociant amb els serveis jurídics de l'Ajuntament per passar a formar part d'un altre grup com a no adscrits. Tal com ja van manifestar ahir, els 4 regidors no descarten emprendre accions legals contra Ciutadans perquè consideren que s'ha vulnerat els seus drets fonamentals com a afiliats i membres de l'executiva.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Un terratrèmol amb epicentre al Pirineu aquesta tarda de 4,2 graus a l'escala de Richter s'ha deixat sentir a gran part de Catalunya. El sisme ha obligat a activar fase de prealerta al Sismicat. Es desconeix per ara si hi ha hagut danys, però el telèfon 112 ha rebut 42 trucades, la majoria des de les comarques de Barcelona. Ràdio Trem, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara es desconeix si hi ha danys materials ni personals, però Protecció Civil ha activat el pla Sismicat. Segons els registres de l'Institut Cartogràfic i Geològic, el sisme ha tingut lloc a prop de la parròquia d'Hortó, a l'extrem al turgellenc del Port del Cantó i també a poca distància d'Adrall. A banda del Pallars, el terratrèmol de l'Alt Urgell també ha estat àmpliament percebut arreu del Pirineu i a gran part de Catalunya, i ha anat seguit de nombroses rèpliques de magnitud inferior. Entre aquestes se n'ha registrat una al Pallars Sobirà, pocs minuts després, en concret entre Tírvia i Alins, de 2,2 de magnitud, segons també dades de l'Institut Cartogràfic. Ha estat menys intens que el primer, però també l'han percebut veïns de la zona. Han estat molts, com dèiem, els veïns i veïnes del Pallars que han expressat, a través de les xarxes socials, el seu neguit en notar el tremolor.
El Bisbat de Girona dona per finalitzada la comissió creada arran dels suposats abusos del rector de Vilobí d'Onyar i ja ha posat els resultats en coneixement de la Fiscalia i del Vaticà.
L'informe que s'ha elevat a la Congregació per a la Doctrina de la Fe recull els testimonis de 5 víctimes del religiós. En un comunicat, el Bisbat recorda que la comissió es va constituir el mes de febrer passat per aclarir els suposats abusos i per recollir el testimoni de les possibles víctimes. Els resultats s'han posat en coneixement de les autoritats eclesiàstiques, però també de la justícia, encara que probablement els casos hauran prescrit. La majoria d'abusos s'estendrien entre els anys 60 i 90. La comissió també ha parlat amb el rector mossèn Tomàs, que ara té 91 anys i viu a Arbúcies des de que es va retirar.
L'entitat Girona Acull demana una reunió urgent amb l'Ajuntament i la Generalitat per afrontar el problema dels menors i joves no acompanyats. Per l'entitat falta coordinació entre administracions a l'hora d'abordar aquest tema. FM Girona, Sisu García, bona tarda.
Bona tarda. La coordinadora Obrim Fronteres, representada a comarques gironines per Girona Acull, es reunia la setmana passada amb el conseller El Homrani per tractar un llistat de problemàtiques amb la immigració, en les que hi destaca la llei del padró i la problemàtica amb els menors i joves no acompanyats. El portaveu de Girona Acull, Karim Samnin, explica els motius.
Un nano de més de 18 anys, un adolescent, a la que falla una vegada, no se li dona unes altres oportunitats. Moltes vegades se li expulsa de recursos i l'únic que demanem que se'ls tracti, aquests joves, com a adolescents.
Des de Girona Acull celebren que la Generalitat hagi obert nous centres, com la Casa d'Acompanyament que gestiona Càritas a Caldes, però consideren que hi ha una manca de planificació.
Ha de parlar, sobretot, amb els municipis. Ha de convèncer la gent, ha d'explicar a la gent que aquests joves no venen a fer merda, venen a buscar-se la vida.
Pel que fa a la llei del padró, una problemàtica que afecta especialment a les persones sense domicili fixe, més enllà de deixar ciutadans sense poder votar, insisteixen que també els deixa sense cobertures socials i sanitàries.
La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya denuncia que el Departament d'Educació ha fet públiques dades falses sobre l'oferta educativa del proper curs i que continua afavorint la matrícula a l'escola concertada.
La FAPAC acusa el Departament d'Educació de manca de transparència i fiabilitat en el procés de preinscripció i publicació de l'oferta de places. Per la presidenta de l'entitat, Belén Tascón, les dades ofertes són contradictòries i impedeixen conèixer quina és la realitat del mapa escolar a Catalunya, tant a P3 com a l'ESO.
S'ha pogut comprovar una manca de transparència i de fiabilitat d'aquestes dades. En concret, el Departament d'Educació publica dades falses en documents públics sobre l'oferta de places escolars. Són dades contradictòries, amb sèries que no són homogènies i universos que són diferents, la qual cosa ens fa impossible conèixer quina és la realitat del mapa escolar a Catalunya.
Tenint en compte aquestes dades, l'entitat calcula que arreu del territori es deixaran d'obrir 15 grups. Les dades contrasten amb l'oferta de l'escola concertada, en la que s'ofereixen 44 grups més en relació al curs passat. Des d'Educació, en canvi, defensen que la diferència pot ser fruit de diferents metodologies d'anàlisi.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Avui fa 10 anys de l'obertura dels túnels de Bracons, una infraestructura llargament reivindicada pel territori. Actors polítics, econòmics i socials de la Garrotxa coincideixen a valorar l'obra com a potenciadora de la competitivitat de la comarca. La satisfacció per aquesta infraestructura, però, contrasta amb la reivindicació de l'anomenada variant d'Olot, actualment encara en fase d'estudi. Olot Televisió, Joan Manel Robles.
També hi ha consens majoritari sobre la necessitat de la variant, que encara no està construïda i que ha de donar continuïtat a Bracons. La infraestructura hauria de solucionar els problemes derivats de l'augment de vehicles. Òscar Rodríguez és el president del Cercle Uram Garrotxa.
Que intentem fer conjuntament amb altres actors, no només de la Garrotxa, sinó de l'Alt Empordà, de Ripollès i d'Osona, sobretot en l'àmbit econòmic, que és acabar l'obra amb les variants d'Olot i les Preses.
La intensitat de trànsit que va circular per Bracons el 2018 va ser de 8.600 vehicles diaris i el Departament de Territori ha confirmat que enguany podria arribar als 9.000, la xifra que s'esperava després de la inauguració.
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, ha trobat una població de nacre a la badia del Fangà, al Delta de l'Ebre. Es tracta d'una espècie actualment en perill d'extinció a la costa mediterrània. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Es tracta de diversos centenars d'individus sans, agrupats en densitats localment altes i que en moltes zones són difícils d'observar, ja que estan situats sota una praderia. La població de nacre es troba en perill d'extinció a les costes de la Mediterrània Occidental, afectada per una malaltia que està provocant taxes de mortalitat de fins al 100%. Al Delta, on hi ha una de les majors poblacions, també ha arribat aquest paràsit, tot i que la major part de la badia dels Alfacs no està afectada. El temps, per tant, ha de dir si la malaltia evoluciona cap a la resta de la badia. En tot cas, aquesta descoberta a l'altra badia, el Fangà, representa un veritable santuari d'aquesta espècie, un dels bivalves més grans del món, que filtra l'aigua en millora la qualitat i amb una petxina que proporciona un substrat on proliferen una gran diversitat d'invertebrats i algues. De fet, conjuntament amb la del Mar Menor, seria l'única població lliure de microorganismes.
En cultura, el festival Una Tona de Màgia torna un any més al municipi osonenc de Tona. Del 2 al 5 de maig, la cita reunirà una vintena d'artistes del món de la màgia. Enguany arriba amb l'objectiu de promoure la figura de les magues dins del món artístic. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. L'energia serà el fil conductor de la quarta edició del Festival Internacional Una Tona de Màgia, que estarà marcada per la presència de magues. És el cas de la colombiana Consuelo Lorgia, que durant els dies de festival oferirà una actuació infantil i familiar. D'aquesta manera, tal com explica el director d'Una Tona de Màgia, Jordi Pota, es vol promoure la visibilitat de les dones en un sector tradicionalment dominat pels homes.
Van molt buscades a les bones magues en el món de la màgia, perquè n'hi ha molt poques, i així... Vull dir que no, amb el festival aquest any volem recolzar una miqueta més la causa feminista.
També serà una dona qui per primera vegada apadrinarà el festival, un paper que recaurà en l'actriu Marta Marco. Dels plats forts dels espectacles programats entre el 2 i el 5 de maig destaca l'actuació de l'il·lusionista Juan Tamariz. El programa també inclou l'actuació itinerant del professor Caroli, les dues gales internacionals, la de màgia de prop i la Fira de Màgia i Arts Afins.
Tot a punt a Terrassa per estrenar el Fred Festival el 26 i 27 d'abril. Es tracta d'una nova trobada musical de petit format que inclou 12 concerts d'artistes coneguts com Nil Moliner, Ramon Mirabet o De La Fe. També s'hi podran trobar artistes emergents del panorama musical català. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Com a cap de cartell es presenta el cantautor Nil Moliner, que oferirà temes del seu nou àlbum Despertar, però també d'altres actuacions com la dels terrassencs Dalton Bank, Ramon Mirabet, els De La Fe, els Sense Sal o la cantant revelació Premi Enderroc, Su. El festival neix per generar una proposta musical atractiva en un ambient familiar, tal i com explica Laura Pérez, membre de l'organització.
Que sigui un espai com familiar, que puguis anar i coneguis a la gent i es generi com una sinergia de trobar-te gent coneguda i gaudir d'això. Ens fa moltíssima il·lusió que sigui un festival que el que generi sigui crear un cartell amb grans artistes de l'escena musical catalana.
El Fred Festival es farà en dos escenaris al Parc Audiovisual de Catalunya, que encetarà divendres la formació local d'Arrels Folk a Trez. Comptarà amb una zona de paradetes d'artesania i d'una àmplia oferta gastronòmica amb diverses food trucks.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Els millors aixecadors estatals es donaran cita a Constantí en el Campionat d'Espanya de Powerlifting,
que se celebrarà al Pavelló Poliesportiu Municipal de la població de la comarca del Tarragonès. Es tracta d'una disciplina esportiva de força que consisteix en l'aixecament del major pes possible en tres exercicis diferents, l'esquat, el pres de banca i el pes mort.
Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
Praetorians Team, la Federació Catalana de Fisiculturisme i l'Associació Espanyola de Powerlifting, amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Constantí, organitzen aquest esdeveniment esportiu que per primera vegada es farà a la província de Tarragona. A la cita s'hi han inscrit 115 atletes, 82 homes i 33 dones, assolint així una xifra rècord pel que fa al nombre d'inscripcions en un campionat d'Espanya. Eduard Moreno és director tècnic de powerlifting a la província de Tarragona.
Són 115 aixecadors, bueno, 33 aixecadores i el restant pues, masculins, i entre ells tenim pues, dos modalitats. Hi ha la modalitat equipada, que és l'antiga, que és, bueno, fan servir un equipament més difícil de posar i actualment està una miqueta en baixada, són 6 competidors, i els altres són de la modalitat RAW, que el RAW el que té és que bàsicament fan servir un cinturó, unes ginolleres i ja està, vale? Bueno, i pues, unes muñequeres també. I en aquesta pues, seran tota la resta de participants, els 109 participants competiran en RAW.
Aquest campionat d'Espanya de powerlifting arriba a Constantí després de l'èxit organitzatiu de les proves d'halterofília dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, celebrats el passat mes de juny, també al pavelló poliesportiu.
Caldes de Malavella ho té tot preparat pel circuit català de bàsquet 3x3.
La competició catalana torna aquest diumenge a Caldes de Malavella en el marc de la segona edició del circuit que organitza la Federació Catalana de Bàsquet. Les inscripcions s'han exhaurit després que s'han superat els 140 equips. Les finals femenines i masculines de les categories júnior i sènior es podran seguir en directe en streaming per la plataforma Xala i per les televisions locals. Serà la cinquena prova de 3x3 de la temporada després de Sant Julià de Vilatorta, Lleida, Viladecavalls i Badalona. Després de Caldes de Malavella, serà el torn de ciutats com Manresa, Badalona, Sabadell o Mataró.
Alcanar s'adhereix al Dia Mundial de l'Activitat Física amb un cap de setmana ple d'activitats.
El dissabte s'organitzaran diverses activitats, tant a l'interior com a l'exterior del pavelló poliesportiu i a la plaça de Lluís Companys. El diumenge tindrà lloc una bicicletada des de les cases d'Alcanar fins a Sol de Riu. També es farà una gincama i mini duatló per als més menuts.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.